Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui repassarem l'actualitat de la Setmana Medieval de Montblanc, que és la festa per excel·lència aquests dies a les nostres comarques, però també parlarem d'altres festes importants del cap de setmana, com la Festa de l'Arbre del Pla de Manlleu o el Festival Internacional Dixieland de Tarragona. El programa d'avui també tindrà una bona dosi musical amb novetats com el nou disc de Germà Negra o del grup Sommeliers. Tot això durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som terra de festa. I comencem el programa amb una mica de Dixie, amb el grup Dixie Beers, perquè des d'aquest passat dimecres i fins al 30 d'abril arriba la 24a edició del Festival Internacional Dixieland a Tarragona, que aquest any tindrà com a protagonista l'univers sonor de la trompeta. De fet, Dixie Beers, aquest grup que sona de fons, és un dels protagonistes de la programació del festival d'enguany. La cap de cartell va actuar ahir i va ser la carismàtica trompetista Gunhild Carling. L'artista i la seva banda són descendents de família de músics i tradició circense i són tota una institució al seu país, Suècia. Del cap de setmana en destaquem el concert de The Gramophone All Stars Big Band, que presenten el seu nou disc després de l'èxit de Jazzmaica. El diumenge, al festival, el clourà un referent del so del jazz més tradicional, Comandant Barrett Quintet. En aquesta 24a edició del Festival Internacional de Dixie a Tarragona s'hi han programat 111 actes en 40 locals de la ciutat, dels quals 25 es celebren a places i carrers. El festival compta amb 48 formacions, amb més de 130 músics locals i 10 formacions diferents de 10 nacionalitats diferents. Però tenim més propostes, perquè amb l'arribada del maig les festes de l'arbre s'estenen arreu dels Països Catalans. A les nostres comarques, cada any, l'últim dia d'abril, els habitants del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, van a cercar un pi de grans dimensions als afores del poble i el replanten a un lloc cèntric. El pi restarà plantat fins a finals de mes. És el vespre del 30 d'abril, un dia especial al Pla de Manlleu, que, com dèiem, és un agregat al municipi d'Aiguamúrcia i al municipi de Santes Creus, a l'Alt Camp. Els joves es reuneixen en els bars del poble i es dirigeixen cap a un bosc proper, cada any un de diferent, amb l'objectiu de tallar un pi prèviament seleccionat en funció de la seva alçada i també de la seva forma. L'arbre es talla amb una motoserra i es porta amb l'ajuda d'un tractor fins a l'entrada del poble, on és pelat i guarnit amb una senyera. Allí també serà alçat amb l'ajuda de diverses cordes. Antigament, el pi es tallava amb una destral i es plantava davant de l'església de Sant Cristòfol. Acabada la feina de posar el pidret, es fa un ressupó amb coca i cava. Com dèiem, l'arbre resta plantat fins a final de mes i un dels últims dies de mes es treu aquell arbre, es torna a tallar de nou i es ven al fuster del poble, i amb els diners que es treuen es farà una festa.
Crec que ja massa temps que acabaren els nostres moments.
Vista Vella, a la Secuita, compta amb una espectacular església construïda per l'arquitecte Josep Maria Jujol, el més gran del modernisme a Tarragona. Per donar a conèixer el que es considera com una de les joies del modernisme, comença el primer cicle de concerts Primavera Musical de Vista Vella. El cicle es realitzarà dins de la mateixa església, que a més compta amb una acústica molt especial. Joan Maria Ferrer, rector de l'Església del Sagrat Cor de Vistabella, explica que les característiques de l'edifici fan que la musicalitat sigui molt interessant per acollir-hi tota aquesta programació que s'hi ha programat. Entre els concerts que s'hi han programat, el primer anirà a càrrec del baríton de la Secuita, Francesc Ortega, i amb l'acompanyament de l'organista Dani Espasa, però també hi tindrem concerts de música tradicional, com el Quartet Mel, l'acordionista Guillem Anguera o Kevi Art Ensemble Cambra. Yeah. I Reus organitza dissabte la jornada Occitània Nació Germana. Fa unes setmanes la Vall d'Aran sortia a tots els mitjans perquè el Tribunal Constitucional havia decidit negar que l'aranès sigui la llengua d'ús preferent a la Vall d'Aran. Fruit d'això, el casal Despertaferro de Reus i Òmnium Cultural van decidir organitzar una jornada per donar a conèixer tot allò que s'amaga rere la Vall d'Aran, tota una nació occitana amagada i perseguida per l'estat francès des de ja fa molts anys. En aquesta jornada comptarà amb la presència del Ferriol Massip, que és director del diari digital occità Jornalet, amb el lingüista Rafeu Sichel i els músics aranesos Alida Sanz i Paulín Courtial. Com no podia ser d'altra manera, també hi haurà un sopar. A la Lide Sanz, aquesta compositora de l'Aran, també la podreu veure el divendres a la tarda a Valls, als arcs del Cellet del Paborde, en un acte que organitza el CDR de la ciutat. De fet, la Lide Sanz és a qui escoltem a continuació. Tornem a començar. Yeah, 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 yeah.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
Aquesta setmana un dels grups de música folk, de música tradicional del nostre país, que han estrenat disc, són el grup Germà Negre, amb un disc que porta per títol Molt de porc i poca salsitxa. Des de la cultura popular, els animals s'han utilitzat, en molts casos, per representar actituds i comportaments humans, ja sigui des de la literatura catalana més nostrada fins a la cançó de taverna o la cançó d'ofici. Per això, en aquest disc intervenen tot tipus de bèsties i bestioles que coneixem, com rucs, vaques, cabres o porcs, i que elaboren així unes lletres que fan aquest bestiari que forma Germà Negre. D'aquest nou disc, Molt de porc i poca salsitxa, escoltem una de les cançons que porta per títol Pit i collons.
Deixa't de complexes i de mirar-te tant, que diuen que la mida no és tan important.
Que depèn de l'anyada, n'hi ha que creixen més, s'arruguen o s'esquincen segons com bufa el vent.
Hi ha figues pensides, n'hi ha que s'han pelat, de fondes i de primes, visca la varietat.
Maduixetes vermelles, pengen del maduixer, llenties i grons, patates, conillets de pagès.
Voldria tenir papeta, uns collons com els pics teus,
i la tixa llarga i dreta com el campanar de Reus.
Això que no em dius Ramon, és la lluna dins un cova, voldria tenir la xona fonda com la bassa nova.
No en tinguis cap por i no en dubtis pas, vés fent relet, relet i emplena el teu cabàs.
Que aquí el més important és que cuidis bé el niu, quan et vingui de gust tant a l'hivern com a l'estiu.
Enllustra bé el pardal i mantinga el vent net, però no t'hi facis mal per mantenir-lo dret.
Que la virilitat no és cosa de creients, que el cucut traurà el cap en el pitjor moment.
Voldria tenir papeta, uns collons com els pits teus,
i la pixa llarga i dreta com el campanar de Reus.
Això que te'n dius Ramon és la lluna dins un cova,
voldria tenir la xona fonda com la bassa nova.
S'acaba, potser la teniu inflada, si voleu una mamada quedem a la cantonada.
Ara que això s'ha finit, potser us el trobeu humit, us farem una llapada des del cul fins al melí.
Voldria tenir papeta, uns collons com els pits teus,
i la tixa llarga i dreta com el campanar de Reus.
Això que teniu Ramon és la lluna dins un cova,
voldria tenir la xona fonda com la bassa nova.
A Terra de Festa, ara recuperem l'entrevista que la setmana passada fèiem a en Marc Moner i a la Maria Martínez, que són el Sant Jordi i la princesa d'enguany de la Setmana Medieval de Montblanc, i també al Joan López, que és el president de l'Associació de la Setmana Medieval de Montblanc. Una Setmana Medieval de Montblanc que ja ha viscut el seu primer cap de setmana i un dels actes més importants, com són la llegenda de Sant Jordi, i que encara aquest segon cap de setmana amb actes prou importants com el torneig medieval o les Corts de 1414.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Montblanc celebra del dia 20 al 29 d'abril la 31a edició de la Setmana Medieval i per parlar-ne tenim el Joan López, president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Bon dia.
Hola, bon dia.
El Marc Moner, que és qui interpreta enguany el personatge de Sant Jordi. Bon dia.
Bon dia.
I a la Maria Martínez, que interpreta a la princesa. Bon dia.
Hola.
Marc, començant per tu, que ets, podríem dir, el personatge principal d'aquesta llegenda de Sant Jordi, us vau presentar dues persones enguany, no? Ser Sant Jordi.
Sí, sí, jo i, bueno, i un altre noi de Montblanc, el David Cendra.
Tenies el 50% de possibilitats de...
Sí.
Tenies clar de presentar-t'hi?
Bueno, al principi no, la veritat. M'ho vaig pensar molt, perquè és molta responsabilitat i, pues, els nervis a vegades te fan males passades, però, bueno, al cap de pensar-hi molt, l'últim dia em vaig presentar.
Va ser decisió de l'última
hora. Sí, vull dir, mons pares es van enfadar i tot, que no m'heu consultat, que no sé què, que no sé quantes, i, bueno, però, sí, ho vaig tirar endavant així, l'últim dia.
En canvi, Maria, de princeses, éreu 8 candidates.
Sí, érem bastantes, sí.
És habitual que a vegades hi hagi més princeses que Sant Jordi? És una cosa que és qüestió d'anys?
Doncs, bueno, crec que sí, que normalment són més les noies les que ens presentem, però bueno, suposo que cada any és diferent.
Va ser també decisió d'última hora o ho tenies més clar tu?
També va ser d'última hora. Em vaig apuntar l'últim dia com el Marc.
Què suposa pels dos que hagueu estat escollits com Sant Jordi i la princesa?
Vinga, va, Maria, digues tu primer. Vinga.
Doncs, bueno, jo no m'ho esperava i em va fer molta il·lusió i, bueno, és molt gratificant poder representar tot el poble, la festa i que segur que ens ho passarem molt bé, així que...
Bueno, jo bàsicament diria un honor, vull dir, també gratificant, també un honor poder representar el poble de Montblanc i sobretot tots els meus amics i dir, la gent que ha estat al darrere.
Clar, són Sant Jordi i la princesa segurament uns personatges ara ja amb aquesta 31a edició que vosaltres també heu vist de tota la vida ja.
Sí,
entenc,
sí,
que això encara li dona un al·licient perquè segurament aquella primera gent que començava a fer la llegenda de Sant Jordi que no tenia potser aquest component tan sentimental d'haver-lo vist sempre.
Sí. Bueno, totalment, vull dir, a mi és sort dels meus amics també que em van tirar endavant amb, no sé, va, presenta't, no sé què, gent que altres anys havia sigut Sant Jordi també, amb consells, amb ajuda, i pues, sí, sí.
A part de vosaltres dos, hi ha altres personatges importants d'aquesta llegenda, d'aquesta setmana medieval, també hi ha el rei i la reina, vosaltres dos ho escolleixen en una gala, i els altres personatges una mica com funciona?
Bueno, això quasi que podria parlar el president també, perquè vull dir, no sé, suposo que va.
És encara més fàcil, en el seu cas. Amb ell sí que tenen aquesta mena de càsting popular a primers d'any, que es va fer al gener, i en el cas de rei i reina, els veguers i els caps de casa són persones que són triades a proposta de la Junta de l'Associació. Són gent que se'ls va buscar, doncs, per la seva implicació, per la seva trajectòria, i doncs és assignació directa. L'associació proposa un llistat de gent a anar a proposar i anar a buscar i es prova, i dic es prova perquè no sempre s'encerta a la primera. I sí que és cert, doncs, que en la majoria de casos, per no dir pràcticament en tots, doncs, es rep d'una manera, doncs, molt grata.
Perquè vosaltres dos us coneixíeu d'abans?
No, mira, ara ho pujàvem parlant i no ens coneixíem, la veritat, vull dir, ens hem començat aquesta amistat així per lo del tema de Sant Jordi, però... Maria, no?
No, o sigui, de vista sí, perquè som del poble, però ja està. O sigui, crec que mai havia parlat amb ell ni res.
Perquè entenc que el fet de que sigueu els dos dels personatges importants de la llegenda fa que també tingueu diversos assajos. Com funciona?
Bueno, portem ja mesos. És a dir, ara tenim molts actes i, clar, això ja comença, però portem assajant la llegenda, sobretot, des de fa ja diversos mesos.
Perquè la llegenda també ha tingut diversos canvis i em sembla que els personatges tenen potser papers en què parlen més.
La llegenda va canviar fa 4 edicions, Vale? Va canviar. Sant Jordi segueix matant el drac i no és un spoiler, vale? Ho tenim tot controlat. Però la llegenda va canviar la posada en escena, es va teatralitzar més, el guió va canviar per complet, hi ha més personatges, està més teatralitzada, eh? I passen més coses. Hi ha diverses trames que funcionen en paral·lel i vam aconseguir que convertir un espectacle que era en un 80% en essència era molt visual, doncs introduir-li elements més teatrals, val? I llavors combinar una miqueta les dues vessants. Això, aquest nou guió, escrit pel David Ortín, el Jordi Cartanyà i el Xavier Borra, venia acompanyat d'una aposta molt decidida per la tècnica i per incorporar les noves tecnologies a l'espectacle. Aquí és quan vam començar a treballar amb les empreses que ens van fer a mida el mapping que es projecta sobre la paret de la muralla del Foradot. I aquí, també la primera vegada que va haver el canvi de llegenda era quan estàvem doncs, parint tot aquest canvi, que ja n'érem conscients i ja a la llista de deseables hi havia un drac nou, però tot alhora no podia ser. Llavors el drac nou es va incorporar l'any passat, coincidint amb el 30 aniversari, i és una miqueta doncs, la cirereta del canvi de la llegenda, on ells, arrel de que està més teatralitzada, tenen més paper. I tenen més paper, i tenen més interacció, i no tenen més paper de... Vinga, sí que cadascú té el seu moment amb el seu monòleg, eh? Però sobretot la Maria, més que el Marc, sobretot la Maria té escenes molt d'interactuar amb altres personatges. I aquí, teatralitzant més la llegenda, va ser molt interessant perquè els autors van poder desenvolupar una mica com era cada personatge, no? I fins i tot marcar-los una miqueta el caràcter. Perquè fins amb l'espectacle anterior, doncs, evidentment, explicàvem la llegenda, però el que eren els personatges no tenien gaire profunditat, eren molt plans. No? I al ser més plans, al ser personatges més plans, doncs no s'endevinava, no coneixies com era, no? I clar, hi ha escenes i que a tu, ta mare, no, Maria, la reina, hi ha un moment en què diu la nena, l'han d'entregar al drac, passa cap aquí, que jo t'arreplego i et faig marxar, no? Vull dir, li surt aquesta vena de dir, sí, és reina, però ep, que també és mare de la criatura, no? I això s'ha anat treballant i s'ha vist amb tots els personatges. La Maria sí que té, no?, escenes potser una miqueta més difícils en les que hi tens...
Sí, sí, o sigui, interactuo més amb els altres personatges. Mm-hmm. Hi ha més història darrere.
Això també ha suposat tu que ho veus amb més perspectiva, que s'hagi d'assajar més aquesta llegenda?
Sí, i això n'estem més que supercontents, perquè la llegenda nova ha aconseguit fer trempar. Vale? Ha aconseguit que la gent es motivi, que la gent, tot i la incertesa inicial de veure que l'espectacle icona, el clàssic, ostres, el tocarem i com ho farem i no sé què i no sé quantos, i la prudència que tenia molta gent de dir ja ens en sortirem, doncs només va caldre veure el resultat dels últims assajos generals del primer any, i ja no cal dir-ho, del primer torn de llegenda del primer any, que noi, allò va ser un exercici de fer pujar una miqueta l'autoestima de la gent que hi participa, i això ha fet que la participació es mantingui i que la gent es prengui els assajos molt seriosament.
No sé com l'heu vist vosaltres dos, aquesta evolució que ha anat fent la llegenda, sobretot en aquests últims anys.
Home, a mi m'ha agradat molt, la veritat, vull dir, perquè al principi Sant Jordi, la princesa no ho sé, perquè no me'n recordo bé, perquè tampoc, jo era bastant petit, la veritat, però Sant Jordi tampoc parlava gens, i ara, bueno, és el que ha dit el Joan, agafa més protagonisme Sant Jordi, la princesa, el rei, la reina, es veuen més com són, en realitat, i això crec que fa cridar molt l'atenció, i jo, per la meva part, a mi m'agrada molt més, també.
Doncs sí, jo penso el mateix. Vaig estar mirant vídeos de llegendes antigues, i comparades amb la d'ara, és que no, crec que no es pot comparar, és completament diferent, i ara jo crec que sembla una obra allò professional, no, perquè no ho som, però molt ben feta.
Clar.
Tots els seus moments, però clar, les llegendes que veníem fent de final dels 80, de primers dels 90, ho dius, es feien amb els mitjans i els recursos que hi havia aleshores, i eren espectacles que, noi, per la mida d'un municipi com Montblanc, allò era no acceptable, no, allò era excel·lent, però allò era excel·lent en aquell context i en aquella època, no? I evidentment, mentre vas evolucionant, doncs, poc a poc, doncs, les coses et porten a conduir-ho doncs, diferent i anar introduint canvis.
Venim d'una trentena edició on vam estrenar aquell drac nou. Uh-huh.
Aquesta llegenda de Sant Jordi ja serà la definitiva i la de consolidació d'aquest nou espectacle, o tenim alguns canvis, algunes novetats?
Jo espero que no sigui la llegenda definitiva, i ho espero precisament pel que he dit abans, perquè els canvis en aquesta llegenda van fer trempar molta gent i vam aconseguir renovar les ganes i el compromís de la gent, no? Per tant, no vull que sigui la llegenda definitiva de cap de les maneres. Sí que la llegenda tal com està estructurada, com a espectacle i les dinàmiques de treball que hi ha i la tècnica i demés, esperem que sigui una cosa, doncs, que es consolidi i duri unes quantes edicions. Però de cap manera, per molt que l'estrenéssim l'any passat, t'estic parlant del Drac, i sigui, bueno, la nineta dels nostres ulls i fos un projecte que va ser molt engrescador, doncs, aconseguir els recursos per fer-lo, etcètera, etcètera, de cap manera vull que aquest sigui el drac definitiu de la setmana medieval. D'aquí 10 anys hi ha d'haver un drac nou. I si aquest mou 10 articulacions, el que hi hagi d'aquí 10 anys ha de volar, ha de fer moltes coses, no? Tio, el Marc ara sí que ho diu amb to de broma, però és que és veritat. Fa 10 anys qui es pensava que avui dia podríem disposar d'un element com el drac que tenim? Era impensable. Per tant, jo no vull de cap manera que la llegenda sigui com és la d'ara, pels segles dels segles. No, ha de canviar i és molt sa que canviï.
Centrant-nos en, no només en la llegenda, sinó en la Setmana Medieval d'enguany, tenim un inici amb el pregó de l'Empar Moliner i una clausura amb el lliurament de l'espasa d'honor de l'Associació Medieval de Sant Jordi, que se li donarà al Jordi Cuixart. Entenc que és una Setmana Medieval que també ve marcada per la situació que viu el país.
Que no està marcat per la situació política que viu el país. I un esdeveniment com el nostre tan gran no pot ser aliè de cap manera el que està passant al país. I nosaltres som un col·lectiu molt ampli que plega moltes sensibilitats i no per això tampoc som més prudents o menys, eh? Simplement actuem com la junta de l'entitat creu que toca actuar en funció del moment que estem vivint. L'Empar Moliner segur que oferirà un pregó divertit, poc ortodox, i com tots els pregons, i no perquè enguany tinguem la situació del país que és, tots els pregons, més o menys, però tots han fet referència a l'actualitat, i han fet referència a la cultura, han fet referència a la política i han fet referència a molts àmbits. I la clausura pot ser reivindicativa, sí, es pot llegir així, perquè entreguem l'espasa d'honor a una persona que és president d'una de les entitats culturals del país per excel·lència i amb més trajectòria, que està empresonada, igual que està empresonada una presidenta del Parlament que també té l'espasa d'honor de l'entitat quan era presidenta de l'ANC, igual que va estar empresonada la consellera Borràs, que també té l'espasa d'honor de l'entitat, com també la té el conseller Comín, que està a l'exili. No estem fent res diferent del que portem fent durant molt de temps. Això ve acompanyat de la representació de les Corts Catalanes, unes Corts que, bueno, qui se la sàpiga una mica, en Ferran d'Antequera, doncs acaben bastant en punxa i sense acord, i que convidaran els espectadors a pensar.
Els titulars d'aquesta Setmana Medieval eren l'estrena del Campament del Poble i també la recuperació d'aquestes Corts de 1414 sobre el Campament del Poble. Què hi podrem veure i amb quina voluntat s'ha creat aquest campament?
El que hi podrem veure no ho sé, però és que n'estic molt content de no saber-ho també, perquè estem a l'espera de veure com funciona. Realment el que volíem era posar en valor la gent que no ha deixat de vestir-se de poble, sempre, ja habitualment, de sortir al carrer i vestir-se de poble i aconseguir recuperar una miqueta de gent, doncs, que s'havia anat perdent, posar un valor fent que tinguessin un espai per compartir, un espai de convivència, un espai de trobada on hi hagi vida quotidiana durant tot el cap de setmana. No té més secret que aquest. Aleshores veurem una mica quina és l'acceptació, com va funcionant, sobretot durant el primer cap de setmana, quanta gent hi va, com s'organitzen. Vull dir, el que veurem allà és vida quotidiana. Per tant, estic content de no saber què passarà, perquè és un experiment.
Costa que la gent es vesteixi a la Setmana Medieval fora dels actes més tradicionals o més institucionals?
Hi ha èpoques, no? Valtros, que també que heu anat veient, què us sembla?
Sí, jo crec que va per èpoques, això, la veritat. Depèn de quina edat agafes gent que es vesteix, després, quan comences a fer-te una mica més gran, potser deixes de vestir-te si no participes fent de soldat o fent de bandera o alguna cosa així, però al final sempre ho acabes agafant, perquè sempre hi ha algú que t'estira, algú de la colla, algú de la família que ho està involucrat i al final t'hi acabes ficant, perquè quan t'hi fiques t'enganxes.
També farà 2 anys del retorn de l'espectacle de Dracum Nocte a Sant Francesc. No sé com valoreu aquest retorn al que havia estat el seu espai inicial.
El valorem bé perquè l'hem redimensionat, hem tornat a una miqueta als orígens, i a recuperar doncs, qüestions històriques com, per exemple, que pugui aparèixer i pugui aparèixer el drac de Montblanc, que és el drac de Montblanc, no el de l'associació, sinó el drac de Montblanc, perquè ja és el que s'aprofita per l'encesa, pel correfoc i demés. I bé, hem redimensionat una miqueta el anar a un espai més petit, però també més fàcil de controlar. I llavors també és una qüestió doncs, que a nivell de producció també facilita una miqueta les coses. En essència acaba sent el mateix. I la gent jove és la que és la protagonista del Dracum des del primer any. Aviat farà 20 anys que es fa la Dracum i sembla que va començar com una tonteria. Mira la canalla que fa. Doncs, la canalla va arribar a fer el segon espectacle de gran format de la festa, no? I aquí ho tens.
Aquest cap de setmana tindrem Llegenda i Dracum Nocte avui i el vinent tenim el torneig medieval nocturn. No sé si la voluntat és tenir 2 grans espectacles els 2 caps de setmana de la setmana medieval.
És mantenir una miqueta l'estructura dels 2 caps de setmana i si tenir un reclam. Per espectadors, evidentment, no és el mateix. Estem parlant de que la Llegenda són 2 torns de 1.500 espectadors cada un. I en el cas dels jocs són 600 per torn, a les 9 i a les 11 del dissabte 28. Tot i això té un format gran. I, de fet, no hi posem més públic perquè el lloc on es fa no hi ha més metros. Si no, ho oferiríem.
I s'omplirien?
El primer torn segur, el segon hem de ser modestos, el segon costa una mica. Vull dir, no tots són flors i violes, Vull dir que estem molt contents de com funciona, l'espectacle aguanta molt bé i està molt ben resolt i és àgil i funciona bé, però el segon torn costa una mica. Així com la Llegenda no costa... Sí que és veritat que primer s'omple el de les 9 i després el de les 11, però per una qüestió òbvia, sobretot la gent que ve amb família, que ve amb nens i demés, doncs són de torn de les 9. I en el cas dels jocs costa una mica més, però funciona.
Ara m'agradaria que escoltéssiu el David Ortín, que ha escrit el conte Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac.
Home, jo crec que retroalimenten, sí. Primer va ser l'espectacle, estrenar l'espectacle ja va ser... Bueno, ja va ser aconseguir una fita, no? I aquest any sumar-li el conte, doncs... Bé, jo crec que el conte es ven a tot Catalunya, hi haurà gent que potser voldrà veure l'espectacle d'aquest conte i la gent que vingui a veure l'espectacle, doncs potser es voldrà endur el conte cap a casa.
El David Ortín parla d'aquest conte Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, que neix d'un dels espectacles infantils de la Setmana Medieval. Entenc que és un dels grans èxits de la Setmana Medieval també haver apropat a un públic potser més familiar a la Llegenda de Sant Jordi.
Sí, de fet, la Setmana Medieval és una proposta familiar en essència, per definició. Per definició, és una proposta familiar en tots els actes, ja. Tot o pràcticament tot, o un 80%, 85% és apte per tots els públics. Això, a més a més, li tenim una especial estima perquè, vull dir, és una producció feta a casa, una mica com el guió nou de la Llegenda, doncs això està parit del minut zero a Montblanc. I ara vam tenir l'oportunitat de fer editar aquest conte amb els dibuixos del Vizcarra, que també és de Montblanc, i era tot com molt rodó. I n'estem molt contents perquè l'espectacle funciona molt bé. El públic infantil, crec que el públic infantil és el més agraït de tots, amb diferència.
Segurament, Maria i Marc, l'acte que més espereu és la Llegenda de Sant Jordi, però també hi ha un altre acte prou interessant com és l'entrega de la Rosa. No sé, d'aquests dos, amb quina us quedaríeu? I sobretot de l'entrega de la Rosa, que és allò que el fa interessant, també.
Doncs, a veure, jo escolliria la Llegenda, òbviament, perquè, no sé, m'agrada més i participo, bueno, jo crec que més. Però l'entrega de la Rosa crec que també és molt guai, perquè és justament el dia de Sant Jordi i a partir d'aquell dia és d'on neix tota la festa, així que és, no sé, com el centre de tot.
Bueno, jo també em quedaria amb la Llegenda de Sant Jordi perquè, bueno, és l'acte principal i el que fa més il·lusió, suposo, a tothom, no? Perquè és el que portem més mesos ensejant i preparant i, pues, quan estigui culminat, pues, suposo que estarem tots satisfets i molt orgullosos. Però també cal parlar del dia 23, no? El dia 23, que és, com ha dit la Maria, que és quan neix tot, vull dir... Però, bueno, és emotiu, també, és emotiu, la veritat, però la Llegenda passa per davant.
De fet, serà com una mica d'avís del no, el final de la Llegenda. El sí. Tornarem a veure el dia de Sant Jordi. Durant aquestes setmanes també anem parlant de Montblanc, capital de la Sardana 2018, i parlàvem amb els organitzadors, que ens comentaven que el que volien és que les diverses celebracions i festes que tenen lloc a Montblanc al llarg de l'any s'impregnessin d'algun esdeveniment relacionat amb la sardana. Quin seria la pinzellada sardanística que tindria la Setmana Medieval?
El dissabte 28 a la tarda hi ha un acte que són balls a plaça, que vindrien a ser una proposta 100% popular i participativa, perquè tothom que tingui ganes es pugui afegir a ball. Són balls dirigits. Són balls dirigits, tenim les Dúcties i les Faranduleres, que són dos grups de noies que ballen habitualment durant la festa, que estan aprenent amb especialistes aquest tipus de danses. Són danses circulars, la majoria, que vindrien a ser l'origen o el que podria haver portat en part a la sardana tal com la coneixem ara, no? Nosaltres doncs també li vam haver de buscar aquest encaix per medievalitzar la temàtica, perquè evidentment la sardana tal com la coneixem avui en dia, tal com l'escoltem avui, de medieval en té poc o res, i havíem de donar un tomet més i trobar-li l'encaix, perquè en una ciutat tan important com la capital de la sardana, la setmana medieval no em podia quedar fora. I bueno, li hem passat el filtre i vam trobar l'encaix.
Ara fa gairebé un any, quan es celebrava el Tàrraco Viva de Tarragona de l'any passat, parlàvem amb el Magí Seritjol, que és el director d'aquest festival, i ens parlava també de la Setmana Medieval i ens deia que segurament la Setmana Medieval és menys especialitzada que el Tàrraco Viva, però en canvi és més festiva. No sé si compartiu aquesta anàlisi que feia el Magí.
Sí, el que passa que estem parlant de propostes diferents, eh? Nosaltres, jo sempre ho dic i no me n'amago, la Setmana Medieval fa recreació, no fa reconstrucció, vale? I nosaltres ens permetem moltes llicències, totes les del món, però en som conscients. El que sí que hi ha és una coherència, val? En l'hora de donar per bones determinades pràctiques, determinades maneres de fer, o anar a la concreció determinats teixits o vestits, tot i ser-ne conscient amb la informació que es disposa de que hi ha coses que a l'edat mitjana no hi eren. Però nosaltres fa 31 anys que les donem per bones i estèticament ens encaixen. Vale? I això també forma part una miqueta de la senya d'identitat. Sí, nosaltres tenim una part, com deia el Magí Seritjol, doncs més festiva, més popular, més de carrer. El Tàrraco Viva sí que és especialitzat. I compte que el Tàrraco Viva, amb l'oferta que té, tothom qui vol troba. Satisfà una miqueta la seva curiositat o el que busca, perquè el programa és extensíssim, almenys el de les últimes edicions és que no te'l pots acabar, però sí que l'enfoc és diferent.
Marc, abans deies que la llegenda d'aquí 10 anys ja tenia un drac que voli, cap on ha d'anar la Setmana Medieval en els propers anys?
Pues no sabria què dir-te, la veritat, perquè ha arribat a un punt que abarca moltes coses diferents. Suposo que amb el pas del temps, amb les noves tecnologies i tot això, pues suposo que aniran evolucionant. Vull dir, com fa 20 anys tampoc sabia que aniria, jo crec. No sabria què dir-te, suposo que potser una mica... És que la veritat és que no... És difícil aquesta pregunta, eh?
Que respongui el president, no? Objectius
sí,
de...
Sí, sí. Jo tampoc tinc una bola de vidre, eh? Vull dir... No, no ho sabem cap on anirà, però i què passa? No passa res si no ho sabem. Vull dir, ara funciona, estem contents, la Setmana Medieval està molt bé, aquests caps de setmana que engeguem ens ho passarem molt bé, és la culminació de molt de temps de feina, hi haurà coses al carrer que funcionaran molt bé i estarem molt contents. Ara, el que no ens treu ningú, i això segurament serà molt difícil de que canviï, és tot el que hi ha darrere. Vale? Totes les setmanes prèvies, tots els mesos previs, això que explicaven la Maria i el Marc, és que sí que ens havíem vist per Montblanc, però, i mira que Montblanc tampoc no és una gran ciutat, però sí que ens havíem vist per Montblanc, però no havíem parlat mai. Aquests dos, vull dir, ara no estaran tampoc cada dia enviant-se 300 whatsapps, però sempre seran més o menys amics, és igual, però sempre acabaran tenint, tindran una relació fluida. Però és que ells només són un exemple dels centenars i centenars de casos i de gent que hi ha implicada, que participa, que té ganes doncs, de tenir compromís en la causa i de que comparteixen projectes, comparteixen espais, comparteixen inquietuds, fan pinya, i això sí que és el que no ha canviat, no? El que veurem evolucionar molt possiblement serà el producte final, el que acabem posant al carrer. Però Com serà d'aquí 20 anys? No ho sé, però si hi és d'aquí 20 anys, que jo crec que sí, segur que el que acabi sortint estarà fet amb la mateixa il·lusió que està fet ara, perquè la mateixa il·lusió que hi ha ara és la de fa 30 anys.
Sí, sí. Poc a poc, pas a pas, i disfrutar el que
sí,
tenim.
Sí, i el drac volarà. Ja està, vull dir, no, i no ho dic en broma, ho dic de debò, el drac volarà, perquè d'aquí, qui ens ho dirà? A veure qui ve ara i dirà que d'aquí 20 anys ho podem tenir un drac que voli, no? Ningú, doncs sí, tindrem un drac que vola, ja m'enteneu, vull dir, la base serà la mateixa, però el drac, mira, el drac volarà i aquests dos, el dia que voli ja veuràs com se n'enfotran i se'n recordaran del dia que van venir aquí, ja veuràs.
Volarà i també es morirà, vull dir, que faci el que vulgui, exacte, al final...
Sí, sí.
El que passa és que el Sant Jordi d'aquell any ho tindrà una mica més difícil.
Més difícil, més difícil, sí, sí, però bueno, ja sabem com acaba tot plegat, vull dir...
Marc, Maria, Joan, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona setmana medieval.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio, els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí.
Qui també ha tret nou disc aquest 2018 són Sommeliers, un disc que porta per títol 8 AM. I amb aquest segon disc han anat més enllà del so pur dels seus instruments i han volgut barrejar estils musicals com ara el pop, el folk o la música tradicional sense perdre, evidentment, la intimitat i la subtilesa que ha caracteritzat sempre aquest grup, però travessant aquesta barrera entre el clàssic i el modern on fins ara s'havia establert. Un treball on el personatge principal és l'optimisme i les ganes d'encarar nous reptes, tal com ha estat el procés de creació d'aquest nou disc. Precisament de 8 AM, de Sommeliers, n'escoltem la cançó Despertar, que reflecteix molt bé aquest optimisme que impregna tot el disc. També estrenaran disc el dia 10 de maig al grup de música tradicional Riu del Maresme i, com ja han fet en els tres treballs anteriors, Riu treballa per dotar la seva obra de caliu musical i de caliu conceptual i sempre intenten reivindicar el lloc d'on venen. Aquest grup publicarà el seu quart disc el dia 10 de maig, però avui, al Terra de Festa, n'escoltarem un avançament. És la versió que han fet del Cant dels Ocells. Dir-vos també que en aquest disc que publicaran i que porta per títol Delta, els rius s'han envoltat de molts dels músics de música tradicional del nostre país i podrem escoltar més de les Balkan Paradise Orchestra el Pablo Vergara, el Fernando Barroso i el Luis Peixoto, el Josep Maria Ribelles, el Pau Benítez, el Manu Sabater o l'Adrià Grandia, entre d'altres. Escoltem ara el Cant dels Ocells d'aquest nou disc que ha d'arribar, Delta, del grup Riu. I amb aquest Cant dels Ocells de Riu, nosaltres sí que enfilem la recta final del programa d'avui. Recordeu que el podreu recuperar aquest i tots a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens anirem amb el ritme dels Pastorets Rock i la versió que fan del Virolai, aprofitant que aquesta setmana hem celebrat tant Sant Jordi com la Mare de Déu de Montserrat. Així doncs, amb els Pastorets Rock i el Virolai ens acomiadem. Salut i molta festa!
Morena de la Serra, de Montserrat és de
Milai, Milai, Milai.
Il·lumineu la catalana terra, guieu nos cap al cel, guieu nos cap al cel.
Milai, Milai,
Milai. Amb Serra d'Or els angelets serraren eixos turons per fer-vos un palau, per fer-vos un palau. Reina del cel, que els serafins baixaren, Déu-nos abric dins vostre mantell
blau.
Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat és tal.
Mirolai, mirolai, mirolai.
Il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap
naixen d'estrelles coronada, ciutat de Déu que somia David, que somia David. A vostres peus la lluna s'és posada, el sol sorraig vos dona per vestit,
vos dona per vestit.
Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat és tal.
Mirolai, mirolai, mirolai.
Il·lumineu la catalana tal.